Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Desarticulat a Barcelona, Igualada, un grup jihadista disposat a atemptar a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones com a presumptes autores del delicte de terrorisme. Montse Manent.
L'operatiu batejat amb el nom d'Alexandria ha estat ordenat per l'Audiència Nacional. Feia un any i mig que se'ls investigava. El conseller d'Interior, Miquel Buch, però, ha assegurat que mai no han tingut capacitat per atemptar.
Si bé els detinguts tenien intenció de cometre un atemptat, la feina d'anàlisis i investigació dels Mossos d'Esquadra han fet que en cap moment, i vull remarcar, en cap moment hagin tingut capacitat de dur a terme aquestes accions.
Mor una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda en un incendi en un habitatge a Figueres, a l'Alt Empordà.
Al voltant de les 3 de la tarda s'ha donat l'avís als serveis d'emergència, que en arribar a l'immoble ja no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Dins de l'habitatge, els bombers hi han trobat una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda sense vida. Els serveis mèdics de l'emergència del SEM i de la Guàrdia Urbana també han treballat en aquesta emergència que s'ha produït pocs minuts després de les 3 de la tarda. L'incendi ha cremat un sofà i això ha afectat el guix de les parets del pis. 4 dotacions de bombers s'han desplaçat fins l'incendi, que ràpidament ha estat controlat i extingit. L'immoble només ha patit danys en la zona del menjador on hi havia aquest sofà.
A aquesta hora, manifestacions arreu d'Espanya per defensar la llei de violència de gènere.
S'ha volgut fer coincidir la protesta amb l'inici del debat d'investidura a la Junta d'Andalusia. A Catalunya hi ha manifestacions en aquests moments a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Blanes, Lleida i Terrassa.
Transports Metropolitans de Barcelona s'ha compromès a elaborar un protocol de seguretat per a les persones del col·lectiu LGTBI.
Ho ha anunciat avui en declaracions a la xarxa el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez.
He tingut l'oportunitat de parlar amb la presidenta de TMB per posar fil a l'agulla i començar, jo crec que és el que necessitem, un protocol. Cal un protocol de seguretat per, en cas d'una agressió a una persona LGTBI, que s'activa els mecanismes necessaris.
La defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demana l'absolució.
L'advocat dels empresonats, Jordi Pina, ha assegurat que no hi ha cap delicte de rebel·lió ni malversació ni desobediència i que es tracta d'un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals.
Nosaltres entenem, sense cap tipus de dubte, que aquest és un judici contra les urnes. Aquest és un judici contra la democràcia. Aquest és un judici contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental.
Aquest divendres arriba a Tiana, al Maresme, la 7a edició del Festival de Novel·la Negra Catalana.
Amb un nou director sorpresa, aquest any el festival comptarà amb una trobada d'escriptors valencians i una taula rodona on es parlarà de realitat i ficció.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Mantenen el nom del nou director en secret fins divendres i marxen del tot convençuts que el panorama entorn de la novel·la negra en català és molt millor ara que fa 7 anys. Sebastià Benassà.
Serà un menú quan acabi el festival. 1.500 llibres de novel·la negra en català que no serien menuts si el festival no hagués existit. Quan nosaltres vam començar només hi havia dos festivals a Catalunya, el BC Negra i nosaltres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis un dia més, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda. Què hem d'esperar les properes hores?
Durant les properes hores esperem que es mantingui el temps força tranquil, clarament dominat pel sol, després que els bancs de boira, boirina i estrats baixos que hem tingut durant el matí en zones de l'interior doncs s'hagin anat trencant i només en pugui quedar algun de molt reduït, molt local, en zones del nord de la plana de Lleida. Amb tot, durant aquesta propera nit i propera matinada, doncs veurem com es tornaran a formar aquests bancs de boira i estrats baixos en moltes zones, especialment de la depressió central, però puntualment també en d'altres àrees del prelitoral, baix del Pirineu, Prepirineu, en les zones més fondes, i també fins i tot veurem algun núvol baix que demà al matí i de nou, especialment al vespre, doncs podran formar-se en zones del litoral. A banda d'aquests intervals de núvols baixos i de les boires de l'interior, el cel completament serè i amb unes boires que s'acabaran trencant, especialment a partir de migdia, primeres hores de la tarda, de manera que demà doncs, el cel tornarà a venir dominat pel sol, amb algun nuvolal prim que anirà circulant, però que serà poca cosa. Demà la temperatura quedarà molt semblant a la d'avui, més baixa allà on la boira sigui una miqueta més persistent, és a dir, zones del nord de la plana de Lleida, on de nou a tot just arribaran els 7-8 graus de temperatura màxima. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Ara hi ha cua al darrer tram de la C32, ja tocant a la Ronda de Dalt, entre Cornellà i Esplugues, per enllaçar amb aquesta Ronda de Dalt en sentit Besòs, que va força carregada. A la zona de Cervelló hi ha cua d'un parell de quilòmetres a la B24, com us dèiem, a Cervelló, sentit sud, per enllaçar amb l'N340, i també hi ha cua habitual a l'enllaç al Papiol, a la B23, d'un parell de quilòmetres. A la C58 parlem de més problemes. En sentit Barcelona ara hi ha aturades entre Terrassa, Sabadell, Sant Quirze i més endavant des de Barberà fins a Montcada i Reixac. Aquí hi ha hagut un accident que encara complica el trànsit, més el trànsit en aquesta C58, com us dèiem, sobretot d'entrada a Barcelona. A la C17, retencions a Parets en totes dues direccions, també aturades habituals a la C59, a Palau-solità i Plegamans, direcció nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Desarticulat a Barcelona i Igualada, un grup jihadista disposat a atemptar. Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones com a presumptes autores dels delictes de terrorisme contra el patrimoni, contra la salut pública, organització criminal i falsedat documental. Feia un any i mig que se'ls investigava i el conseller d'Interior assegura que mai no han tingut capacitat real per atemptar. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una denúncia feta fa un any i mig, al maig del 2017, va engegar una investigació que ha culminat avui amb aquesta operació antiterrorista. Aquesta matinada, un centenar d'agents dels Mossos han detingut una persona a Igualada i la resta a Barcelona. Dins el grup hi ha 5 persones acusades de terrorisme, pertinença a organització criminal i falsedat documental i declararan davant l'Audiència Nacional a Madrid. A la resta del grup se'ls acusa de robatoris i furts i delicte contra el patrimoni. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que si bé el grup de 5 tenia el propòsit d'atemptar, mai no hi ha hagut risc per la ciutadania.
Volem destacar, i això és important que arribi a tota la ciutadania, que si bé els detinguts tenien intenció de cometre un atemptat, la feina d'anàlisi i investigació dels Mossos d'Esquadra han fet que en cap moment, i vull remarcar, en cap moment hagin tingut capacitat de dur a terme aquestes accions.
Segons els Mossos, la majoria dels investigats segueixen postulats del moviment jihadista, en defensa en els principis doctrinals i d'acció del moviment i consumir important volum de publicacions amb els postulats de Daesh. Tenen entre 33 i 44 anys. Segons fonts coneixedores del cas, no tenien explosius, ni prou infraestructura, ni tampoc cap objectiu concret contra el qual atemptar.
I encara en la crònica policial, mor una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda en un incendi en un habitatge a Figueres, a l'Alt Empordà. Al voltant de les 3 de la tarda s'ha donat l'avís als serveis d'emergència que en arribar a l'immoble ja no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Es desconeixen per ara les causes de l'origen del foc. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. L'incendi ha cremat un sofà i això ha afectat el guix de les parets del pis. 4 dotacions de bombers s'han desplaçat fins l'incendi, que ràpidament ha estat controlat i extingit. L'immoble només ha patit danys en la zona del menjador on hi havia aquest sofà. Dins de l'habitatge, els bombers hi han trobat una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda sense vida. Els serveis mèdics de l'emergència del SEM i de la Guàrdia Urbana també han treballat en aquesta emergència que s'ha produït pocs minuts després de les 3 de la tarda. Les causes de la mort de la senyora de 85 anys, víctima mortal d'aquest incident, encara estan per determinar. Des de Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació. Per la seva banda, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que estava al consistori quan s'ha produït l'incident, ha explicat a les seves xarxes socials que posava a disposició la Guàrdia Urbana de la ciutat per col·laborar amb els Mossos a determinar les causes de la mort d'aquesta víctima.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A aquesta hora hi ha repartides manifestacions arreu d'Espanya per defensar la llei de violència de gènere i reclamar als polítics que no es doni ni un pas enrere en la lluita contra aquesta xacra. La protesta la convocaven diversos col·lectius feministes andalusos per protestar per l'entrada de Vox al Parlament Autonòmic. L'han secundada, però, organitzacions de tot Espanya.
S'ha volgut fer coincidir la protesta amb l'inici del debat d'investidura a la Junta d'Andalusia. A Catalunya hi ha manifestacions en aquests moments a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Blanes, Lleida i Terrassa. Milers de persones han sortit al carrer per exigir que no es mercadegi amb els drets de les dones. Protesten contra Vox, partit que nega la violència masclista, però també contra el Partit Popular i Ciutadans per haver pactat amb aquesta formació.
Les protestes d'avui són els preparatius pel proper 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, en què hi ha convocada una vaga de 24 hores per protestar pel retrocés en drets. Una de les ciutats on avui hi ha convocades manifestacions és Terrassa. Anem cap allà, doncs. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda. Quina mena respira aquí a Terrassa?
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments està havent-hi aquesta concentració, com dèieu, convocada pels col·lectius i entitats feministes i també amb el suport d'alguns grups polítics en contra de la investidura del president d'Andalusia, amb el suport de Vox, com dèieu, on té entre els seus punts una de les seves voluntats és la derogació de la violència de gènere. Aquí s'han congregat unes 300 persones al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament i s'ha llegit un manifest en el que no només es defensa la llei contra la violència de gènere, sinó que es vol una reforma per fer-la més àmplia. Com dèieu també, una de les consignes reclamades és ni un pas enrere en la lluita per la igualtat, una igualtat que diuen que ha de ser real, i que també hem recordat que aquestes concentracions d'avui tenen lloc en el dia que fa 100 anys de l'assassinat de Rosa Luxemburg. També hem recordat que Vox és un partit masclista, han dit, i que a més són amics de Le Pen i també del Ku Klux Klan. I també acusen a Vox de negar la violència de gènere, que per tot això doncs es fan aquestes concentracions que ara mateix està just a punt d'acabar aquí a Terrassa.
Gràcies, Marc Casulleres, doncs, des de Ràdio Municipal de Terrassa. Canviem de qüestió. Ja són 20 els morts oficials en 3 dies que s'han trobat a una platja de la costa de Líbia. Així ho ha denunciat el responsable de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, que ha acusat el govern espanyol de ser el causant, el responsable d'aquesta tragèdia. El vaixell de l'entitat continua avui ancorat al port de Barcelona. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
Bona tarda. Mentre està pendent d'una reunió amb l'Alt Comissionat de Nacions Unides a Madrid, l'ACNUR, per intentar establir un punt d'observació de l'entitat al Mediterrani Central, Camps lamenta que Capitania Marítima, que depèn del Ministeri de Foment, els denegui el permís per salpar cap al Mediterrani Central. L'entitat tenia previst engegar una nova missió de rescat aquesta setmana passada, però de moment no disposa del permís necessari. Òscar Camps ha acusat el govern espanyol de posar en marxa el comptador de morts. L'escoltem.
Bueno, els últims 3 dies, 4 dies, ha hagut un naufragi. Estan arribant cossos a la platja a una de les platges de Líbia, en una zona dels 2.000 quilòmetres de la costa que té Líbia, i en aquesta zona doncs, estan els de la media luna roja que han pogut detectar els cossos i han pogut informar que hi ha uns quants estan arribant, però no sabem quantes persones havia en aquesta embarcació, quants han mort realment, però sí que sabem que hi ha 20 cossos.
Camps assegura que es tracta d'un parany administratiu per retenir-los i que la resposta a les al·legacions que ha presentat l'ONG pot trigar fins a 3 mesos.
Transports Metropolitans de Barcelona podria enllestir en els propers dies un protocol de seguretat per a les persones del col·lectiu LGTBI. Ho ha anunciat avui en declaracions a la xarxa el president de l'Observatori contra la Homofòbia, Eugeni Rodríguez.
L'anunci arriba després de l'agressió homòfoba patida per un jove al metro de Barcelona dissabte passat. Un cas en el que l'Ajuntament de la capital catalana ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular. Mentrestant, però, Transports Metropolitans de Barcelona s'ha compromès a elaborar un protocol que extremi la seguretat i doni la resposta adequada davant un incident o agressió a una persona LGTBI. És l'anunci que ha fet el president de l'Observatori contra l'Homofòbia en declaracions a la xarxa.
He tingut l'oportunitat de parlar amb la presidenta de TMB per posar fil a l'agulla i començar, jo crec que és el que necessiten, un protocol, què fer, perquè després podem parlar. Algunes coses no van anar com haurien d'haver anat, perquè ell va apretar el botó i no va tindre resposta, en de veure per què. Però d'alguna forma cal un protocol de seguretat per, en cas d'una agressió a una persona LGTBI, que s'activa els mecanismes necessaris.
Recordem que els Mossos van detenir dues persones acusades d'un delicte de lesions per un atac a un noi a l'estació del metro d'Urquinaona dissabte passat. La víctima va denunciar que es tractava d'una agressió de caràcter homòfob.
A Tarragona, una trentena de joves participaran en una nova edició del programa per joves sense feina. La Casa dels Oficis, organitzada per l'Ajuntament de Tarragona, pretén ajudar els joves a aprendre un ofici i així poder sortir de la situació de desocupació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
La Casa d'Oficis de l'Ajuntament de Tarragona comença una nova edició aquest mes de gener. Es tracta d'un programa de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 i 24 anys que es troben en situació d'atur. El pla té una durada d'un any i es distribueix en una primera fase de formació en l'ofici i en una segona en experimentació laboral en diversos equipaments municipals. En aquesta nova edició, el programa ofereix 29 places distribuïdes en tres especialitats formatives: atenció sociosanitària a persones dependents, reparació i manteniment d'habitatges i dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social i projecte del treball als barris.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern català manté la seva negativa a permetre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat, mentre que des del govern central s'adverteix que un no als comptes ajuda populars i ciutadans. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La portaveu del govern, Elsa Artadi, ha insistit després de la reunió de l'executiu català que ara per ara no es donen les condicions per donar suport a la tramitació dels comptes de Pedro Sánchez.
Si Pedro Sánchez no té voluntat de trobar una solució política a l'actual conflicte, no es poden aprovar els pressupostos i no es tramitaran els pressupostos. Per tant, ara mateix estem en aquesta situació en la que a nosaltres ens agradaria poder tramitar-ho en el sentit de que voldria dir, doncs, que Pedro Sánchez passa amb un diàleg efectiu, que Pedro Sánchez posa sobre la taula una solució política que respecta els drets dels catalans, però evidentment no som aquí.
De la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha advertit als partits independentistes que si no faciliten la tramitació dels comptes ajudaran a populars i ciutadans a intentar fer caure el govern de Sánchez. Des de Girona, Cunillera ha dit que en la negociació es poden millorar encara més, ha afegit, aquests comptes.
Si no hi arriben, per què descartem que hi arriben mentre els negociem? Negociem-los, parlem-ne. No podem deixar passar per davant l'oportunitat de que Catalunya torni a tenir una inversió com la que es mereix i com li correspon. Jo crec que és un moment molt important i me n'alegraria molt de que fóssim capaços de fer-ho. Jo no he perdut l'esperança.
I la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha desvinculat una possible negociació dels pressupostos amb Esquerra i el PDeCAT de qualsevol altre tipus de qüestió política.
La defensa dels líders independentistes processats al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull, demana l'absolució dels seus clients i assegura que en el procés cap a l'1 d'octubre no van fer res més que recollir la veu d'una voluntat popular que reclamava un referèndum.
L'advocat dels empresonats, Jordi Pina, ha assegurat que no hi ha cap delicte de rebel·lió, ni malversació, ni violència. Pina ha afegit que estem davant d'un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals.
Nosaltres entenem sense cap tipus de dubte que aquest és un judici contra les urnes. Aquest és un judici contra la democràcia. Aquest és un judici contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental. I això ho transmetem en el nostre escrit. No defugim i no defugeixen els meus clients de res del que hem fet.
Pina ha assegurat que l'únic delicte que es podia atribuir als seus clients és el de la convocatòria d'un referèndum que va quedar despenalitzat el 2005.
Doncs encara al voltant de l'1 d'octubre, la Fiscalia ha decidit arxivar les causes obertes pel referèndum contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit. En canvi, manté les investigacions per l'alcalde de la Ràpita.
En la resolució d'arxivament, la Fiscalia reconeix que no ha pogut acreditar que els batlles efectuessin cap actuació que incidís en l'obertura dels centres municipals de votació durant la jornada de l'1 d'octubre. Per contra, el Ministeri Fiscal s'hi ha enviat als jutjats la causa contra l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. Segons sembla, els jutjats d'Amposta ja tenen obertes diligències pels mateixos fets arrel de l'actuació de la Guàrdia Civil al pavelló Firal durant el referèndum.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Vic, on serà l'encarregada la ciutat de promocionar i difondre les qualitats de la tòfona. I és que entre el 25 i el 27 de gener, la capital d'Osona acull el Congrés Internacional Trofòrum. Aquest congrés mostrarà les múltiples aplicacions gastronòmiques, però també les culturals i les de projecció econòmica d'aquest producte d'excel·lència a la cuina. El 9FM, Jordi Mirambell.
Un petit tas d'elaboracions amb tòfona servia de carta de presentació de la segona edició del Trofòrum, la cita internacional amb el món de la tòfona que es va estrenar l'any passat a Saragossa, que l'any vinent viatjarà a la Xina i que aquest 2019 arriba a Vic. Una oportunitat única, així, des d'un espai geogràfic amb una relació privilegiada i històrica amb el món tofonaire, per donar projecció a un producte que ha hagut d'anar vencent prejudicis que només el relacionaven amb l'elitisme gastronòmic. Ignasi Camps és cuiner, membre d'Osona Cuina i prescriptor de la tòfona.
Amb els anys també s'ha vist que la tòfona no solament serveix com a plat estrella, com qui es menja una dotzena de gambes de Palamós, sinó que serveix com a condiment. I aquí sí que hi ha un llarg recorregut.
La màxima aspiració del Trofòrum és la de fer accessible la tòfona a tothom. Per això, durant els 3 dies que durarà la cita Vic, entre el 25 i el 27 de gener, es desplegarà una àmplia activitat que tractarà els múltiples aspectes relacionats amb el producte, amb la intenció d'acostar-lo al gran públic. L'organització compta amb el suport també de la Generalitat i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que l'emmarquen en el pla estratègic per explotar el potencial del país, tant pel que fa a la recol·lecció de tòfona silvestre com el desenvolupament del seu cultiu.
En cultura, aquest divendres arriba a Tiana, al Maresme, la setena edició del Festival de Novel·la Negra Catalana. Enguany comptarà, entre d'altres activitats, amb una trobada d'escriptors valencians i una taula rodona on es parlarà de realitat i ficció, basant-se en el crim de Susqueda. En la presentació s'ha revelat que el 6è Premi Memorial Agustí Bahí és per l'escriptor valencià Carles Ventura, per l'obra Em diuen Fletxa. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez, bona tarda.
Bona tarda. El Tiana Negra arriba a la setena edició i l'equip que el va engegar tanca cicle i plega amb Sebastià Benassar al capdavant. Mantenen el nom del nou director en secret fins divendres i marxen del tot convençuts que el panorama entorn de la novel·la negra en català és molt millor ara que fa 7 anys. Sebastià Benassar.
Serà un menú quan acabi el festival. 1.500 llibres de novel·la negra en català que no serien menuts si el festival no hagués existit. Quan nosaltres vam començar només hi havia dos festivals a Catalunya, el Beza Negra i nosaltres. I ara hi ha festivals, em sembla que a 14 localitats.
El Festival Tianenc, que se celebra a la Sala Albéniz, comença divendres al vespre amb diversos actes, d'entre els quals l'homenatge a l'escriptora Margarida Aritzeta. Dissabte hi haurà, entre d'altres activitats, la lectura de textos amb Saxo i una taula rodona sobre la imprescindible, així ho han titulat, aportació valenciana. Allà hi serà Joan Carles Ventura, premiat d'aquest any. D'entre l'oferta i per tancar el Tiana Negra diumenge, hi haurà una conversa sobre la novel·la negra a Portugal amb l'escriptor Francisco Moita Flores.
La Generalitat invertirà 800.000 euros per l'adequació de la Casa Pastors com a sala d'exposicions del Museu d'Art de Girona. Són algunes de les mesures aprovades avui pel Consell de Govern, que també ha decidit declarar el Museu de Cau Ferrat i el del Maricel de Sitges com a museus d'interès nacional.
Amb l'acord es culmina el procés iniciat amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per aconseguir aquesta catalogació dels dos equipaments culturals del Garraf. En el Museu del Cau Ferrat s'hi conté les col·leccions d'art antic de l'artista Santiago Rusiñol. Des de l'any 2000 estava considerat com a secció del Museu d'Art de Catalunya. Pel que fa al Maricel, conté col·leccions artístiques úniques. La portaveu del govern, Elsa Artadi, ha destacat la importància de la mesura aprovada avui.
Fins ara aquests museus es consideraven antenes com a part del Museu Nacional de Catalunya, del MNAC. El govern entén que el nucli museístic i patrimonial de Sitges té una significació rellevant pel patrimoni cultural de Catalunya i per això ha pres aquestes decisions. Es tracta de col·leccions artístiques úniques de gran prestigi pel valor del conjunt dins i fora de les nostres fronteres, a més que, com sabeu, s'ubiquen en edificis representatius del modernisme i el noucentisme.
El Consell de Govern també ha decidit avui invertir 800.000 euros per l'adequació de la Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d'Art de Girona. La iniciativa ja s'havia posat en marxa el passat 2017, però havia quedat interrompuda per l'aplicació del 155. La voluntat de l'Ajuntament de Girona és que l'edifici aculli també la col·lecció d'obres d'art de Rafael Santos Torruella.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona fa oficial el fitxatge de Raúl García fins a final de temporada.
El lateral gallec que arriba del Leganés amb la carta de llibertat cobrirà les baixes de llarga durada de Johan Mojica i Adai Benítez. Per cert, el Girona buscarà demà al Wanda Metropolitano la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Ho farà sense Bono ni Juanpe lesionats. L'anada a Montilivi, recordem, va acabar amb un empat a un. El tècnic del conjunt gironí, Eusebio Sacristán, parla de l'enfrontament davant l'Atlètic de Madrid.
En la línea de lo que hicimos el partido de ida, hacer un partido en el que logremos hacer muchas cosas bien y poner en dificultades al Atlético de Madrid. Lo conseguimos en el partido de ida, fuimos capaces de tener el balón, desgastarles en su presión y luego, pues cada vez que tuvimos la oportunidad de hacer transiciones, pues les generamos problemas.
Encara en futbol, Radosav Radulovic deixa de ser l'entrenador del primer equip de l'EFAC Almacelles de Primera Catalana.
A les darreres hores, la Junta Directiva i la Direcció Esportiva del Club Lleidatà han decidit cessar les seves funcions al tècnic. Aquí ja han comunicat la decisió de posar punt final a la relació contractual que els unia. Després d'una irregular primera volta plena d'alts i baixos en la qual el conjunt del Segrià no ha estat capaç de mostrar la seva millor versió, l'entitat creu que l'equip necessita un canvi de dinàmica que freni la seva davallada en el rendiment esportiu i en el joc li permeti assolir els objectius fixats a l'inici de la temporada.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
L'Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya, resultat de la unió dels que fins ara estaven repartits pel territori amb el suport de la Generalitat. L'objectiu d'aquests espais és ajudar les empreses a innovar amb eines que no estan al seu abast. Per conèixer millor el projecte hi hem anat per parlar amb el seu president, Xavier Torra. Xavier, moltes gràcies per rebre'ns. Com ajuda Eurecat les empreses?
Les empreses de diverses maneres. Jo diria que, com hi ha empreses molt diferents, empreses petites, grans, mitjanes, de tota mena, jo diria que les problemàtiques per innovació són bastant diferents. Aleshores, Eurecat té una capacitat d'ajudar de maneres diferents segons els tipus d'empreses, no? Si ho segmentem d'una manera simple entre petites, mitjanes i grans, per fer una simplificació de les empreses del país, doncs, per exemple, les empreses petites, Eurecat els pot ajudar en molts aspectes de la innovació, des de disseny pràcticament arribar a una etapa quasi industrial, perquè moltes empreses petites tenen escassos recursos per desenvolupar projectes per innovar. Aleshores, jo diria, oferir un servei bastant, la paraula integral sona molt grandiloquent, no? Però els pot ajudar des del disseny fins quasi a la industrialització del producte, és a dir, una seqüència molt llarga de coses, no? Les empreses mitjanes normalment tenen els seus propis departaments d'innovació, però, com és lògic, pel tamany d'empresa, molt centrats en el que és el cor del negoci. Però avui dia els productes tenen moltes tecnologies diverses. Vull dir, amb una empresa és quasi bé, li és difícil abastar totes les tecnologies que hi ha en un producte. Aleshores, crec que per les empreses els resulta molt més pràctic per tecnologies que no són el cor del seu negoci. El cor ja el coneixen elles, el cor del seu producte és el seu fort, per això hi són i per això subsisteixen, no? Però totes aquestes tecnologies perimetrals que hi ha, tenir gent especialitzada en això, laboratoris per això, és molt costós en temps i en diners. Eurecat els pot facilitar tot això.
El Pou. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Desarticulat a Barcelona, Igualada, un grup jihadista disposat a atemptar a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones com a presumptes autores del delicte de terrorisme. Montse Manent.
L'operatiu batejat amb el nom d'Alexandria ha estat ordenat per l'Audiència Nacional. Feia un any i mig que se'ls investigava. El conseller d'Interior, Miquel Buch, però, ha assegurat que mai no han tingut capacitat per atemptar.
Si bé els detinguts tenien intenció de cometre un atemptat, la feina d'anàlisis i investigació dels Mossos d'Esquadra han fet que en cap moment, i vull remarcar, en cap moment hagin tingut capacitat de dur a terme aquestes accions.
Mor una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda en un incendi en un habitatge a Figueres, a l'Alt Empordà.
Al voltant de les 3 de la tarda s'ha donat l'avís als serveis d'emergència, que en arribar a l'immoble ja no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Dins de l'habitatge, els bombers hi han trobat una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda sense vida. Els serveis mèdics de l'emergència del SEM i de la Guàrdia Urbana també han treballat en aquesta emergència que s'ha produït pocs minuts després de les 3 de la tarda. L'incendi ha cremat un sofà i això ha afectat el guix de les parets del pis. 4 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a l'incendi, que ràpidament ha estat controlat i extingit. L'immoble només ha patit danys en la zona del menjador on hi havia aquest sofà.
Manifestacions aquesta tarda arreu d'Espanya per defensar la llei de violència de gènere. Convocades per col·lectius feministes andalusos, l'han secundada a organitzacions de tot Espanya.
S'ha volgut fer coincidir la protesta amb l'inici del debat d'investidura a la Junta d'Andalusia, a Catalunya. Hi ha manifestacions en aquests moments a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Blanes, Lleida i Terrassa.
Transports Metropolitans de Barcelona s'ha compromès a elaborar un protocol de seguretat per a les persones del col·lectiu LGTBI.
Ho ha anunciat avui en declaracions a la xarxa el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez.
He tingut l'oportunitat de parlar amb la presidenta de TMB per posar fil a l'agulla i començar, jo crec que és el que necessiten, un protocol. Cal un protocol de seguretat per, en cas d'una agressió a una persona LGTBI, que s'activa els mecanismes necessaris.
La defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demana l'absolució.
L'advocat dels empresonats, Jordi Pina, ha assegurat que no hi ha cap delicte de rebel·lió, ni malversació, ni desobediència, i que es tracta d'un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals.
Nosaltres entenem, sense cap tipus de dubte, que aquest és un judici contra les urnes. Aquest és un judici contra la democràcia, aquest és un judici contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental.
Divendres arriba Tiana al Maresme, la 7a edició del Festival de Novel·la Negra Catalana.
Amb un nou director, sorpresa, aquest any el festival comptarà amb una trobada d'escriptors valencians i una taula rodona on es parlarà de realitat i ficció.
Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
Mantenen el nom del nou director en secret fins divendres i marxen del tot convençuts que el panorama entorn de la novel·la negra en català és molt millor ara que fa 7 anys. Sebastià Benassà.
Serà un menú quan acabi el festival. 1.500 llibres de novel·la negra en català, que no serien menuts si el festival no hagués existit. Quan nosaltres vam començar, només hi havia dos festivals a Catalunya, el BC Negra i nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda. Què hem d'esperar per les properes hores?
Durant les properes hores esperem que es mantingui el temps força tranquil, clarament dominat pel sol, després que els bancs de boira, boirina i estrats baixos que hem tingut durant el matí en zones de l'interior s'hagin anat trencant i només en pugui quedar algun de molt reduït, molt local, en zones del nord de la plana de Lleida. Amb tot, durant aquesta propera nit i propera matinada, veurem com es tornaran a formar aquests bancs de boira i estrats baixos en moltes zones, especialment de la depressió central, però puntualment també en d'altres àrees del prelitoral, baix del Pirineu, Prepirineu, en les zones més fondes, i també fins i tot veurem algun núvol baix que demà al matí i de nou especialment al vespre doncs podran formar-se en zones del litoral. A banda d'aquests intervals de núvols baixos i de les boires de l'interior, el cel completament serè i amb unes boires que s'acabaran trencant, especialment a partir de migdia, primeres hores de la tarda, de manera que demà doncs, el cel tornarà a venir dominat pel sol, amb algun nuvolal prim que anirà circulant, però que serà poca cosa. Demà la temperatura quedarà molt semblant a la d'avui, més baixa allà on la boira sigui una miqueta més persistent, és a dir, zones del nord de la plana de Lleida, on de nou a tot just arribaran els 7-8 graus de temperatura màxima. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. El més destacat a aquesta hora és un accident que s'ha produït a l'autovia 2, a la zona de Bellpuig, que de fet talla l'autovia en sentit Lleida. Es fan desviaments per l'interior de la població de Bellpuig. Per tant, com us dèiem, en aquest moment tallada l'autovia 2 a Bellpuig, sentit Lleida, a causa d'un accident. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, ha millorat moltíssim el trànsit. Queden aturades puntuals per un accident que hi ha hagut ja fa estona a la B23, un parell de quilòmetres entre Sant Feliu i Molins de Rei, en sentit Martorell, i també una petita cua a la B24, al tram de Cervelló i en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Desarticulat a Barcelona, Igualada, un grup jihadista disposat a atemptar a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones com a presumptes autores de delictes de terrorisme contra el patrimoni, contra la salut pública, organització criminal i falsedat documental. Feia un any i mig que se'ls investigava i el conseller d'Interior, Miquel Buch, assegura que mai no han tingut capacitat per atemptar. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una denúncia feta fa un any i mig, al maig del 2017, va engegar una investigació que ha culminat avui amb aquesta operació antiterrorista. Aquesta matinada, un centenar d'agents dels Mossos han detingut una persona a Igualada i la resta a Barcelona. Dins el grup hi ha 5 persones acusades de terrorisme, pertinença a organització criminal i falsedat documental i declararan davant l'Audiència Nacional a Madrid. A la resta del grup se'ls acusa de robatoris i furts i delicte contra el patrimoni. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que si bé el grup de 5 tenia el propòsit d'atemptar, mai no hi ha hagut risc per la ciutadania.
Volem destacar, i això és important que arribi a tota la ciutadania, que si bé els detinguts tenien intenció de cometre un atemptat, la feina d'anàlisis i investigació dels Mossos d'Esquadra han fet que en cap moment, i vull remarcar, en cap moment hagin tingut capacitat de dur a terme aquestes accions.
Segons els Mossos, la majoria dels investigats segueixen postulats del moviment jihadista, en defensa en els principis doctrinals i d'acció del moviment i consumir important volum de publicacions amb els postulats de Daesh. Tenen entre 33 i 44 anys. Segons fonts coneixedores del cas, ni explosius, ni prou infraestructura, ni tampoc cap objectiu concret contra el qual atemptar.
Mor una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda en un incendi en un habitatge a Figueres, a l'Alt Empordà. Al voltant de les 3 de la tarda s'ha donat l'avís als serveis d'emergència que en arribar a l'immoble ja no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Es desconeixen per ara les causes de l'origen del foc. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'incendi ha cremat un sofà i això ha afectat el guix de les parets del pis. 4 dotacions de bombers s'han desplaçat fins l'incendi, que ràpidament ha estat controlat i extingit. L'immoble només ha patit danys en la zona del menjador on hi havia aquest sofà. Dins de l'habitatge, els bombers hi han trobat una dona d'edat avançada i amb mobilitat reduïda sense vida. Els serveis mèdics de l'emergència del SEM i de la Guàrdia Urbana també han treballat en aquesta emergència que s'ha produït pocs minuts després de les 3 de la tarda. Les causes de la mort de la senyora de 85 anys, víctima mortal d'aquest incident, encara estan per determinar. Des de Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació. Per la seva banda, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que estava al consistori quan s'ha produït l'incident, ha explicat a les seves xarxes socials que posava a disposició la Guàrdia Urbana de la ciutat per col·laborar amb els Mossos a determinar les causes de la mort d'aquesta víctima.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En marxa, manifestacions repartides arreu d'Espanya per defensar la llei de violència de gènere i reclamar als polítics que no es doni ni un pas enrere en la lluita contra aquesta xacra. La protesta la convocaven diversos col·lectius feministes andalusos per protestar per l'entrada de Vox al Parlament Autonòmic. L'han secundada, però, organitzacions de tot Espanya.
S'ha volgut fer coincidir la protesta amb l'inici del debat d'investidura a la Junta d'Andalusia. A Catalunya hi ha manifestacions a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Blanes, Lleida i Terrassa. Milers de persones han sortit al carrer per exigir que no es mercadegi amb els drets de les dones. Protesten contra Vox, partit que nega la violència masclista, però també contra el Partit Popular i Ciutadans per haver pactat amb aquesta formació.
Les protestes d'avui són, de fet, els preparatius pel proper 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, en què hi ha convocada una vaga de 24 hores per protestar pel retrocés en drets. Una de les ciutats on avui hi havia convocades manifestacions és Terrassa. Anem cap allà, doncs. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs unes 300 persones s'han concentrat fa tot just uns minuts davant de l'Ajuntament, al Raval de Montserrat, per protestar, com dèiem, per aquesta entrada de Vox al Parlament andalús, un partit que han titllat de masclista i amic de la Penny també del Ku Klux Klan. La concentració que l'han convocat col·lectius i entitats feministes de la ciutat i també ha tingut el suport del govern municipal del PSC, ja que també la regidora de Política de Gènere, Gràcia García, doncs, ha participat també del manifest i de la concentració. El col·lectiu feminista defensa la llei contra la violència de gènere i, a més, la vol reformar també per ampliar-la. Una de les consignes més sentides ha estat aquest ni un pas enrere en la lluita per la igualtat, i també hem recordat que aquesta concentració d'avui, que s'ha fet a diversos punts d'Espanya, coincideix amb els 100 anys, amb l'aniversari, el 100 aniversari de l'assassinat de Rosa Luxemburg. També han reclamat una igualtat real i efectiva i han denunciat que la dreta espanyola vulgui desmentir alguns arguments del feminisme a través de donar xifres i dades falses sobre les agressions sexuals i també les denúncies. Per últim, també ha denunciat que Vox és un partit que nega la violència de gènere i que, per tant, doncs, se li ha d'aturar els peus.
Gràcies, Marc Casulleres, per aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa. I canviem de qüestió. Ja són 20 els morts oficials en 3 dies que s'han trobat a una platja de la costa de Líbia. Així ho ha denunciat el responsable de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, que ha acusat el govern espanyol de ser el responsable d'aquestes morts. El vaixell de l'entitat continua avui ancorat al port de Barcelona. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García, bona tarda.
Bona tarda. Mentre està pendent d'una reunió amb l'Alt Comissionat de Nacions Unides a Madrid, l'ACNUR, per intentar establir un punt d'observació de l'entitat al Mediterrani Central, Camps lamenta que Capitania Marítima, que depèn del Ministeri de Foment, els denegui el permís per salpar cap al Mediterrani Central. L'entitat tenia previst engegar una nova missió de rescat aquesta setmana passada, però de moment no disposa del permís necessari. Òscar Camps ha acusat el govern espanyol de posar en marxa el comptador de morts. L'escoltem.
Bueno, els últims 3 dies, 4 dies, ha hagut un naufragi. Estan arribant cossos a la platja una de les platges de Líbia, en una zona dels 2.000 quilòmetres de la costa que té Líbia, i en aquesta zona doncs, estan els de la media luna roja que han pogut detectar els cossos i han pogut informar que hi ha cossos que estan arribant, però no sabem quantes persones havia en aquesta embarcació, quants han mort realment, però sí que sabem que hi ha 20 cossos.
Camps assegura que es tracta d'un parany administratiu per retenir-los i que la resposta a les al·legacions que ha presentat l'ONG pot trigar fins a 3 mesos.
Transports Metropolitans de Barcelona podrien enllestir els propers dies un protocol de seguretat per a les persones del col·lectiu LGTBI. Ho ha anunciat avui en declaracions a la xarxa el president de l'Observatori contra la Homofòbia, Eugeni Rodríguez.
L'anunci arriba després de l'agressió homòfoba patida per un jove al metro de Barcelona dissabte passat, un cas en el que l'Ajuntament de la capital catalana ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular. Mentrestant, però, Transports Metropolitans de Barcelona s'ha compromès a elaborar un protocol que extremi la seguretat i doni la resposta adequada davant un incident o agressió a una persona LGTBI. És l'anunci que ha fet el president de l'Observatori contra l'Homofòbia en declaracions a la xarxa.
He tingut l'oportunitat de parlar amb la presidenta de TMB per posar fil a l'agulla i començar, jo crec que és el que necessitem, un protocol, què fer, perquè després podem parlar. Algunes coses no van anar com haurien d'haver anat, perquè ell va apretar el botó i no va tindre resposta, en de veure per què. Però d'alguna forma cal un protocol de seguretat per, en cas d'una agressió a una persona LGTBI, que s'activa els mecanismes necessaris.
Recordem que els Mossos van detenir dues persones acusades d'un delicte de lesions per un atac a un noi a l'estació del metro d'Urquinaona dissabte passat. La víctima va denunciar que es tractava d'una agressió de caràcter homòfob.
Preocupació a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per l'augment del nombre d'estudiants que abandona els estudis. La taxa se situa a un 17,43%, dos punts per sobre, al curs 2015-2016, quan era del 15% dels estudiants matriculats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres, ha realitzat un estudi sobre els motius de l'abandonament per prendre mesures.
La nostra missió és fer que els estudiants es matriculin a nosaltres, que a l'haver optat per la nostra institució no sigui una pèrdua de temps i de diners per ells i que realment puguin realment assolir i arribar a tenir el seu objectiu, que és acabar aquests ensenyaments dintre dels plans que diríem eficaç.
A través de l'estudi es desprèn que el 23% que ho decideix deixa els estudis perquè l'ensenyament no els motiva. Un 10% és per la conciliació laboral i l'altre 10% pels transports. Per això des de la URB s'han posat a treballar per millorar les jornades de portes obertes amb l'objectiu d'explicar molt bé en què consisteix els estudis de cada especialitat i evitar l'abandonament. Finalment, per intentar potenciar la conciliació laboral amb els estudis, estan mirant d'engegar estudis semipresencials. Una altra de les mesures que es demanen és començar el curs escolar més tard. A més de tot això, també s'afegiran cursos zero abans d'iniciar el curs escolar, ja que, segons la rectora, el primer fracàs pot conduir a l'abandonament.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau política, el govern català manté la seva negativa a permetre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat, mentre que des del govern central s'adverteix que un no als comptes ajuda a populars i ciutadans. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La portaveu del govern, Elsa Artadi, ha insistit després de la reunió de l'executiu català que ara per ara no es donen les condicions per donar suport a la tramitació dels comptes de Pedro Sánchez.
Si Pedro Sánchez no té voluntat de trobar una solució política a l'actual conflicte, no es poden aprovar els pressupostos i no es tramitaran els pressupostos. Per tant, ara mateix estem en aquesta situació en la que a nosaltres ens agradaria poder tramitar-ho en el sentit de que voldria dir doncs, que Pedro Sánchez passa a un diàleg efectiu, que Pedro Sánchez posa sobre la taula una solució política que respecta els drets dels catalans, però evidentment no som aquí.
De la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha advertit als partits independentistes que si no faciliten la tramitació dels comptes ajudaran a populars i ciutadans a intentar fer caure el govern de Sánchez. Des de Girona, Cunillera ha dit que en la negociació es poden millorar encara més, ha afegit, aquests comptes.
Si no hi arriben, per què descartem que hi arriben mentre els negociem? Negociem-los, parlem-ne. No podem deixar passar per davant l'oportunitat de que Catalunya torni a tenir una inversió com la que es mereix i com li correspon. Jo crec que és un moment molt important i me n'alegraria molt de que fóssim capaços de fer-ho. Jo no he perdut l'esperança.
I la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha desvinculat una possible negociació dels pressupostos amb Esquerra i el PDeCAT, qualsevol altre tipus de qüestió política.
La defensa dels líders independentistes processats al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull, demana l'absolució dels seus clients i assegura que en el procés cap a l'1 d'octubre no van fer res més que recollir la veu d'una voluntat popular que reclamava un referèndum.
L'advocat dels empresonats, Jordi Pina, ha assegurat que no hi ha cap delicte de rebel·lió, ni malversació, ni desobediència. Pina ha afegit que estem davant d'un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals.
Nosaltres entenem, sense cap tipus de dubte, que aquest és un judici contra les urnes. Aquest és un judici contra la democràcia. Aquest és un judici contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser un país demòcrata i occidental. I això ho transmetem en el nostre escrit. No defugim i no defugeixen els meus clients de res del que hem fet.
Pina ha assegurat que l'únic delicte que es podia atribuir als seus clients és el de la convocatòria d'un referèndum que va quedar despenalitzat el 2005.
<t'ha> Repassem altres notícies destacades del dia. Tres mesos després dels aiguats provocats pel temporal Leslie, els ajuntaments del Ripollès encara esperen que alguna administració superior compleixi amb la seva paraula. I és que tant la Generalitat com la subdelegació del govern a l'Estat i la Diputació de Girona encara no han aportat cap euro per ajudar a solucionar els desperfectes ocasionats pel temporal. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Fins ara, ajuntaments com el de Molló han hagut d'actuar d'urgència en els casos imprescindibles, però recorden que els seus pressupostos tenen un límit, necessiten col·laboració per tornar a la normalitat. Josep Coma és alcalde de Molló i vicepresident del Consell Comarcal.
Finalment, doncs, cada ajuntament va haver de fer la petició directament doncs, als organismes corresponents i en aquest cas doncs, tots els ajuntaments estan igual. Però, evidentment, els pressupostos són molt limitats i quan es tracta de grans obres, escolleres, arranjaments de camins de forma important, doncs, malauradament encara no ho hem fet. Per tant, són camins intransitables o zones on el riu s'ha emportat una part del marge i que s'han d'intentar solucionar doncs, per garantir la mobilitat i recuperar la normalitat abans d'aquests aiguats del mes d'octubre.
Tot sembla indicar que la primera administració que podria moure fitxa en aquest sentit és la Diputació de Girona. En les properes setmanes podria concedir uns ajuts extraordinaris.
La Fiscalia de Medi Ambient de Madrid ha obert diligències contra la companyia Endesa per presumpte delicte ecològic al riu Flamisell, al terme municipal de la Torre de Cabdell, al Pallars Jussà. Aquesta investigació arriba arran de la denúncia de la CUP de la Vall Fosca que posava de manifest que el riu s'havia assecat en una època delicada, ja que és quan la truita autòctona del Pallars pon els ous. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Segons la CUP, Endesa incompleix les condicions de les concessions de les centrals hidroelèctriques que daten de l'any 1911 i que determinen un cabal ecològic pel riu Flamisell de 1.000 litres per segon. Ara la Fiscalia ha obert diligències per incomplir aquestes condicions, un fet que la CUP ha celebrat. La formació anticapitalista demana responsabilitats a la companyia elèctrica i també que es reparin els danys causats a la fauna i el medi ambient. Segons la CUP, l'origen del problema se situa a la central de Cabdella, que no deixa anar al riu el cabal acordat, un fet que pràcticament asseca el Flamisell quan hi ha avaries en altres centrals de més avall. Endesa, de la seva banda, s'ha defensat de les acusacions i ha negat que hagi deixat assecar el riu Flamisell. Argumenta que durant tot el mes ha mantingut totes les hidroelèctriques de la Vall Fosca funcionant per evitar que les canonades es congelessin. De moment, la companyia elèctrica diu que no ha rebut cap denúncia formal de ningú.
En cultura, aquest divendres arriba a Tiana, al Maresme, la setena edició del Festival de Novel·la Negra Catalana. Enguany comptarà, entre d'altres activitats, amb una trobada d'escriptors valencians i una taula rodona on es parlarà de realitat i ficció, basant-se en el crim de Susqueda. En la presentació s'ha revelat que el sisè Premi Memorial Agustí Bahí és per l'escriptor valencià Carles Ventura, per l'obra Em diuen Fletxa. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. El Tiana Negra arriba a la setena edició i l'equip que el va engegar tanca cicle i plega amb Sebastià Benassar al capdavant. Mantenen el nom del nou director en secret fins divendres i marxen del tot convençuts que el panorama entorn de la novel·la negra en català és molt millor ara que fa 7 anys. Sebastià Benassar.
Serà un menú quan acabi el festival. 1.500 llibres de novel·la negra en català que no s'haurien venut si el festival no hagués existit. Quan nosaltres vam començar només hi havia dos festivals a Catalunya, el BC Negre i nosaltres. I ara hi ha festivals, em sembla que a 14 localitats.
El Festival Tianenc, que se celebra a la Sala Albéniz, comença divendres al vespre amb diversos actes, d'entre els quals l'homenatge a l'escriptora Margarida Aritzeta. Dissabte hi haurà, entre d'altres activitats, la lectura de textos amb Saxo i una taula rodona sobre la imprescindible, així ho han titulat, aportació valenciana. Allà hi serà Joan Carles Ventura, premiat d'aquest any. D'entre l'oferta i per tancar el Tiana Negra diumenge, hi haurà una conversa sobre la novel·la negra a Portugal amb l'escriptor Francisco Moita Flores.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona fa oficial el fitxatge de Raúl García fins a final de temporada.
El lateral gallec que arriba del Leganés amb la carta de llibertat cobrirà les baixes de llarga durada de Johan Mojica i Adai Benítez. Per cert, el Girona buscarà demà al Wanda Metropolitano la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Ho farà sense Bono ni Juanpe lesionats. L'anada a Montilivi, recordem, va acabar amb un empat a un. El tècnic del conjunt gironí, Eusebio Sacristán, parla de l'enfrontament davant l'Atlètic de Madrid.
En la línea de lo que hicimos el partido de ida, hacer un partido en el que logremos hacer muchas cosas bien y poner en dificultades al Atlético de Madrid. Lo conseguimos en el partido de ida, fuimos capaces de tener el balón, desgastarles en su presión y luego, pues cada vez que tuvimos la oportunidad de hacer transiciones, pues les generamos problemas.
Encara en futbol, Radosav Radulovic deixa de ser l'entrenador del primer equip de l'EFAC Almacelles de Primera Catalana.
En les darreres hores, la Junta Directiva i la Direcció Esportiva del Club Lleidatà han decidit cessar de les seves funcions al tècnic, a qui ja han comunicat la decisió de posar a punt i final a la relació contractual que els unia. Després d'una irregular primera volta plena d'alts i baixos en la qual el conjunt del Segrià no ha estat capaç de mostrar la seva millor versió, l'entitat creu que l'equip necessita un canvi de dinàmica que freni la seva davallada en el rendiment esportiu i en el joc i li permeti assolir els objectius fixats a l'inici de temporada.
En bàsquet, Unigirona i Cadí la Seu aniran per camins oposats a la Copa de la Reina.
L'Unigirona s'enfrontarà al València Bàsquet i al Cadí a l'Araski, l'anfitrió, en els quarts de final de la Copa. La competició es jugarà al País Basc a Vitòria els dies 28 de febrer, 1 i 2 de març. Els dos equips catalans només es podrien trobar en una hipotètica final. Per la part del quadre de l'Uni també hi ha el Perfumeries Avenida de Salamanca, vigent campió de Copa.
A l'hoquei Lliga Femenina avui tenim duel català.
A les 9 de la nit s'enfronten el Club Patí Voltregà i el Cerdanyola en partit pendent de l'onzena jornada. La presència de les osonenques en competició europea va ajornar el partit del cap de setmana. El Voltregà és cinquè i el Cerdanyola setè. Tots dos equips es troben en places per ser la propera edició de la Copa.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
La planta del dia. Marta Dobreuil, biòloga i responsable de Fem Arrels.
Existeixen dues espècies de calèndula o boixac. La calèndula officinalis es cultiva en jardineria i es troba en horts i zones rurals habitades. És més gran que la calèndula arvensis o silvestre, que es troba al camp i fa unes floretes molt més petites i rastreres. La primera és una planta molt fàcil de tenir a casa, vol sol i una mica d'aigua, i si no fa massa fred floreix gairebé tot l'any, cosa que la fa ideal perquè una de les parts que més s'aprofita és la seva flor. Totes dues espècies tenen les mateixes propietats. Els pètals de la flor es poden menjar crus en amanides i els capítols de la flor, abans d'obrir-se, es poden macerar amb vinagre i menjar-los. La flor té moltes propietats per la cura de la pell, ja que té propietats hidratants, balsàmiques, regeneradores, nutritives, també medicinals. S'usa contra l'acné, eczemes, ferides, picades, cremades. Es pot utilitzar en forma d'oli, de pomada, de crema o barrejada amb argila. De fet, hi ha molts productes al mercat que contenen calèndula, però el que molta gent desconeix és que ens podem fer oli de calèndula de manera ben senzilla. Assequem les flors de calèndula i quan les tenim ben seques, omplim un pot de vidre amb les flors ben tallades. I posem oli fins dalt. Pot ser oli d'oliva, oli d'ametlles o qualsevol altre oli vegetal. Tapem bé el pot i ho deixem macerar a sol i serena durant 40 dies. Això significa deixar-ho en algun lloc que durant el dia hi toqui el sol i durant la nit la fresca. Aquesta diferència de temperatura farà que la flor vagi traient els seus principis actius, que quedaran a l'oli, el qual colarem amb un colador de fil passats els 40 dies. Aquest oli es pot aplicar directament a la pell o pot servir de base per fer-ne cremes o pomades. En ús extern, la infusió de flors També és bona per fer glopejades contra la gingivitis i per guarir úlceres i ferides. O també ens podem fer una tintura, macerant les flors amb vodka, que ens servirà per rebaixar la inflamació que produeixen les herpes bucals.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.